Bueno, ¿qué tal, rosqueros y rosqueras? Buena tarde. Buena tarde, perdón. Buena tarde. Estem aquí en directa un dilluns més desde Radio Contrabanda en vuestro programa. Este que, bueno, que os tiene maniatados los lunes de 6 a 7 de la tarde desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Este, el programa que hacemos los y las trabajadoras de transportes de Barcelona, para los usuarios y usuarias del transporte público, desde el 91,4 de la FM. Pues bueno, hoy tenemos una compañía variopinta. Tenemos al pesado de siempre, ya sabéis quién es. Buena tarde, Mercadé, ¿qué tal?
Pues buena tarde, aquí.
Aquí, ¿vale? Y tenemos una novedad que merece la pena darle ya entrada. ¿Qué tal, Rock? ¿Tot bé? Ve, molve, fantástico, molve, así me agrada que estén aquí, ve, pocos y bien avenidos. ¿Qué tal? Buena tarde, Eben.
Hola, buena tarde.
¿Qué tal? Hola, buena tarde. Pues nada, damos comienzo al programa de hoy, ya lo sabéis, desde el 91,4 de la FM. Pues hoy un programa especial, ya se acerca fin de año, toca hacer programas así de un poco de charlita y un poco de parloteo y de hablar de diferentes cosas. Y Hermen, ya lo publicitamos en nuestras diferentes charchas, es el secretario de la CGT de Cataluña, si no me equivoco, siempre me equivoco con la sede.
Sí, pero, secretari general,
secretari
en
general,
ocasió.
Exacte, de la sede.
I el Roc, que no ho hem dit abans, és el seu fill, que l'està acompanyant.
Val, bueno, sí, bueno, Roc, tindries que dir per l'audiència quins anys tens.
Cinc,
perquè abans...
Vinga, ja ho sabem tothom.
Un magnífico Acuario, mola. Mola, los Capricornios estamos molt a prop. Jo faré anys el 8 de gener. O sigui que faig anys el mateix mes que tu. Fantàstic.
Mira com
és. Bueno, pues això. Avui tenim aquí a l'Hermen. Hermen, comencem per una cançó que penso que ens agrada a tots dos, que és de la Maria Arnal i el Marcel Vallès. I ens agrada potser per la música i per el contingut, no? La gent no s'adona del poder que té, o sí que s'adona?
De vegades ens costa recordar-ho. De vegades ens costa recordar-ho i, de fet, quan ho hem recordat, quan hem sortit al carrer i quan hem fet soroll, realment hem sigut capaços de fer-ho trontollar tot, no? I probablement la principal arma que té aquella gent que vol que no canviï res és que precisament oblidem. Per això jo penso que saber recordar-ho des de la ràdio i recordar-ho cada dia.
Sí, mira, l'altre dia estava... Bueno, a mi em toca fer les actes de l'assemblea de la CGT d'autobusos, que m'agrada posar al final de l'acte sempre una frase, no? I posava una frase del Ricardo Mella, que deia algo así como que, en resumen, molt resumit, que no solo fa falta parlar, sinó també fer coses, no? I que les paraules se les emporta el vent i els fets són els importants, no? A part de les paraules, no? Pues amb això... Amb això, bueno, volia començar, no? El tema dels fets i què fem. Què fem? Es dediquem a que els demés es gestionin els problemes o són nosaltres directament els que tenim que gestionar els problemes i les solucions?
Jo penso que totes les persones hem nascut per viure, no? I això vol dir, viure vol dir fer coses, vol dir no estar assegut mirant la tele, no estar assegut veient com passa el temps i com passen les coses, sinó ser protagonistes de la nostra vida, que és de fet la nostra vida és l'únic i el més preciós que tenim només des del fet de néixer, i per tant doncs hem de poder gestionar-la, hem de poder construir-la com creguem més oportú i en funció dels interessos que tenim com a persones i també col·lectivament, no? I per tant les paraules, com tu deies, se les emporta el vent, i si nosaltres no fem la nostra vida per nosaltres, qui ho farà? I això vol dir amb tot, des del món del treball, en els comitès d'empresa buidant-los de contingut i traslladant el seu contingut a les assemblees de treballadors i treballadores, en el dia a dia, en els barris, a les ciutats, en això que en diuen política, i també la nostra vida més personal.
Bueno, doncs aprofitem que tenim aquí, que avui, com diu el Ramiro, és un programa especial, fem una mica així com... No és l'últim de l'any, ens queda un encara.
Sí, sí, però... sí, el dilluns que ve, a veure qui ve el dilluns que ve.
Però volem així com...
Vindrà algun busero o busera...
Com parlar de fets i fites importants, tant a nivell col·lectiu com també parlarem a nivell individual, si tu estàs d'acord. A nivell col·lectiu, a mi se m'acut pues, aquesta vaga convocada per CGT, que bueno, semblava... La veu convocar, estant jo de vacances, i a Cuba, i des d'allà ens vam assabentar i dic, mare de Déu senyor, la que ve. Però realment, amb la persona que està, ens vam posar molt contents. Com va anar? Com... Explica una mica, a veure, motius i com va anar la vaga.
Sí, no sé si ens n'anem uns quants mesos enrere, perquè ara sembla que hagi passat molt i tampoc fa tant, d'aquest mes de setembre, en què veiem com la Guàrdia Civil, com els Mossos d'Esquadra i com la Policia Nacional entraven a llocs de treball, amenaçaven a treballadors, tancaven pàgines web, interceptaven comunicacions, notificaven als directors d'escoles i d'instituts que si es feia el referèndum estaven cometent un delicte de sedició i que per tant podien anar a la presó. Tot això ho vam anar veient. I ho vam veure un dia, ho vam veure un altre, vam veure com intentaven entrar a les seus de determinades organitzacions, i va anar creixent un sentiment d'indignació contra la repressió, de precisament dir, si algú ho ha d'aturar, hem de ser nosaltres, ha de ser la gent amb el poder que de vegades no ens adonem que tenim, però que realment tenim. I en previsió de que el dia 1 d'octubre l'escenari podia ser aquest, un escenari de repressió que feia molt temps que no havíem viscut, doncs la CGT va decidir debatre la possibilitat de convocar una vaga general. Aquest debat es va portar a terme i per una majoria considerable de les nostres federacions, quan dic considerable vull dir de 2/3, doncs vam assumir la possibilitat de convocar la vaga general i ho vam fer pel dia 3 d'octubre. No? Una vaga general que algú va intentar circuitar segurament perquè el dia 1 es va veure que seria massiva i que ho va provocar la repressió, no? Perquè era una vaga essencialment de resposta en contra els cops de porra, de resposta en contra l'assalt de les escoles, la gent ferida, la prepotència de la policia, la repressió, un estat de setge encobert. Era una vaga bàsicament per això, per frenar-ho. I assumíem que no seria l'estat que ho frenaria ni serien els polítics de tota la vida, sinó que seríem la gent omplint els carrers, aturant els centres de treball amb la dignitat, amb els nostres braços i mans, etc., que faríem front al que vislumbràvem com una espècie de conat de feixisme.
Jo d'aquell dia vaig veure imatges tant per Cubavisió com per Telesur i la veritat és que les imatges que sortien allà, que dubto que sortissin a la televisió espanyola, segurament sí que també sortien a TV3, eren pues, realment la gent al carrer.
Va ser la gent al carrer, quin dia? El dia de la vaga?
Sí, el dia de la vaga.
Va ser la gent al carrer, indubtablement. Va ser una vaga que, entre nosaltres, va funcionar pel que havia passat el dia 1, perquè hi havia
evident
un sentiment de que volíem aturar la repressió, no? I la CGT hi vam ser, però probablement hauria funcionat encara que hi hagués hagut algun altre sindicat i no la CGT. Per tant, això també n'hem de ser conscients. Però la CGT hi vam ser i vam oferir una eina al conjunt de la població que volia sortir i només cal veure les places plenes al matí. Al matí vull recordar que el govern va intentar, i comissions obreres, i UGT, i la patronal, o una part de la patronal, i una part dels partits polítics, van intentar desvirtuar aquest moviment popular convocant això que en van dir l'aturada de país, però les convocatòries de les places plenes a Terrassa, a Igualada, a Vilanova i la Geltrú, a Reus, a Granollers, etc., va ser al matí. Va ser al matí quan convocava la gent que recolzava la vaga. I a Barcelona la manifestació immensa va ser la manifestació de la vaga, no la que va sortir a la tele on hi van haver els polítics. La que va omplir el passeig de Gràcia, el va desbordar, plaça Catalunya, Urquinaona, va ser la manifestació de la vaga. Segurament la manifestació d'una vaga general més gran que hi ha hagut a la història de Catalunya. Com a mínim des del 1988 cap aquí.
Tu què creus, que el sindicat va sortir reforçat d'aquesta convocatòria?
Això és difícil de dir, s'haurà de veure amb el temps, no? El sindicat a ningú se li escaparà, vam tenir un debat no tant perquè la gent no veiés lluitar activament contra la repressió, que jo estic convençut que tots els companys i companyes ho tenien molt clar, sinó la manera de lluitar i hi havia una certa por de la instrumentalització política que pogués tenir aquesta vaga, no? Per tant, hi va haver un debat i aquest debat doncs ara hem de veure com el gestionem, aquesta diferència d'opinions. Jo crec que a la llarga va sortir reforçat el sindicalisme perquè el sindicat, la CGT, va mostrar com un sindicat pot ser una eina per la població de manera desinteressada i per la classe treballadora. No? Aquí no vam estar mirant per les sigles, sinó vam mirar per poder ser una eina i va ser el poble treballador qui va agafar aquesta eina i la va fer servir, com va considerar oportú.
Sí, per mi era la primera vaga, no estrictament laboral, sinó una vaga social que es feia des de feia un munt de temps. I em penso que no era una vaga per una reforma contra una reforma laboral, no era una vaga per una millora substancial de les nostres condicions laborals, sinó era una vaga per un canvi social. I em penso que aquesta forma de fer les coses va costar una mica de pair per al general de la gent, no? Perquè no estem acostumats a aquest tipus de vaga, sinó que estem acostumats a lluitar per lo més proper o lo més proper al nostre entorn laboral. Però ens oblidem també que no solo estem en aquest món per treballar, estem en aquest món per viure com éssers lliures, i això per mi és important, no? L'intentar també dir, estem aquí, no ens agrada això que es proposa l'Estat o qualsevol i volem canviar-lo, volem canviar aquesta societat. Per això som un sindicat anarcosindicalista, no?
Clar, perquè un sindicat anarcosindicalista lluita per millorar les condicions de vida dels treballadors i treballadores, i això vol dir doncs, des de la negociació d'un conveni a les situacions concretes que hi ha en un centre de treball, etc. No? I això ho tenim molt clar. Però els convenis, les condicions concretes dels centres de treball, els nivells salarials, les reformes laborals, deriven de la forma que tenim de governar-nos com a societat. I si és una societat on qui governa està al servei del capital, on qui governa està al servei de la repressió, està al servei d'un estat que no contempla la participació de la gent en decidir com volem viure, doncs malament. Vol dir que es despenjaran totes aquestes condicions contra les quals lluitem, no? I jo diria que el sindicalisme de combat, l'anarcosindicalisme, el que recupera l'essència que hem tingut els treballadors i treballadores és, val, volem lluitar contra els efectes, però sobretot volem lluitar contra les causes. La vaga del dia 3 atacava un mecanisme central en el manteniment de qualsevol estat, de l'estat espanyol, i si algun dia hi hagués un estat català en el marc del capitalisme, de l'estat català, que és els mecanismes de repressió que té l'estat per imposar realitats injustes. A Catalunya, de fet, ho havíem viscut amb en Felip Puig, amb els Mossos d'Esquadra. Vosaltres fa 10 anys vau patir la repressió directa durant la vaga pels dos dies i la vau patir amb pallisses, amb denúncies, etc. I l'hem anat patint, a la majoria de conflictes laborals l'hem patit també aquesta repressió. Era contra això, contra el que lluitàvem. Ens negàvem a quedar-nos quiets i quietes quan vèiem que es normalitzaven formes de repressió que feia molt temps que no vèiem, no? I per això vam sortir al carrer, no només per la repressió de l'1 d'octubre, sinó perquè no volíem que el que passés l'1 d'octubre tornés a passar i tornés a passar i ens hi trobéssim a les lluites laborals, a les lluites socials, etc. I per això entenem que era una vaga pel futur de tothom, eh? No només de la gent que vol la independència, de la gent que no la vol, pel futur de tothom i sobretot dels treballadors i treballadores que som els que algun dia haurem de fer un pas endavant i enderrocar aquest règim injust.
Mm-hmm. Sí, per mi era lo important de tota aquesta mobilització. Igual que, per exemple, el dia 1 jo no vaig anar al col·legi per defensar el meu dret a votar, no? Vaig anar al col·legi electoral per defensar el dret a la gent a dir sí, a dir no o a abstenir-se. Aquesta era la història. Estaven defensant aquesta possibilitat. No estaven defensant una possibilitat que volia dir sí, sinó la possibilitat de dir lo que pensem. I llavors, per això és de lo que més em va agradar de tota la moguda aquesta que va veure al voltant dels col·legis, no? De la gent que per iniciativa pròpia o també m'imagino per mi una mica conduïda per els mitjans de comunicació, perquè evidentment quan nosaltres convoquem vagues o aturades no tenim el poder de convocatòria que té aquesta que va tindre aquest dia, no? Està clar, no podrem, jo no el negaria, resultaria una mica tonto negar el poder de convocatòria, però sí que vas veure que la gent en aquest moment, aquestes hores que van estar allà a la porta dels col·legis electorals defensant un dret, almenys em van sentir una mica una història de germanor, de germanor de classe treballadora que defensa un dret, i per mi per això va ser important, no?
Clar, jo crec que els treballadors, qualsevol de nosaltres, si pensem una mica en els moments en què ens hem sentit dignes, orgullosos de ser treballadors i treballadores, ha sigut quan ens hem ajuntat amb companys i companyes i quan hem dit prou, deixem d'acceptar i d'obeir allò que ens estan imposant i ara som nosaltres qui marquem la iniciativa. I marcar la iniciativa vol dir que volem decidir, volem imposar com creiem que s'han de fer les coses, com s'han de fer en el centre de treball, com s'han de fer en l'organització d'una sèrie de tasques en alguns llocs, com creiem que ha de ser el nostre salari, quan creiem que hem de començar i sortir de la feina, etc, etc, quan creiem que hem de descansar. I una mica el dia 1 d'octubre va passar això. La gent es va ajuntar, es va trobar i va dir, estem desobeint. Uh-huh. Hi ha un jutge, hi ha uns polítics, o una part dels polítics, i hi ha unes policies, i aquí vull recordar també la policia autonòmica que va retirar moltes urnes, que diuen que això no es pot fer, que amenacen a la gent per fer-ho, i nosaltres diem que no acceptem Al final jo crec que també hi havia molt component. Jo, per exemple, vaig anar a l'escola electoral des de primera hora de matinada a fer front a la policia. No tant a parlar de vots, sinó a fer front a la policia, a fer front al que semblava que era cada vegada una tirania més forta. Jo sé convençut que hi va haver molta gent que va sortir precisament per això, i una mica és el mateix que ens hem trobat quan hem fet vagues de les quals ens hem sentit orgullosos i dignes, no?
Sí, està clar, no? Quan tu abans anomenava la vaga dels dos dies, es van enfrontar pues, a qui governava en aquell moment a l'Ajuntament de Barcelona, que recordem que era l'Hereu i el PSC, a los UPAs, a la Guàrdia Urbana i als Mossos d'Esquadra, que en aquell moment a l'altre costat de la plaça Sant Jaume estava com a conseller d'Interior el Joan Saura, el de Esquerra Unida,
bueno, Iniciativa per Catalunya.
Sempre en confon.
Sí, teníem allà de lo bueno a lo mejor.
Sí,
sí, és com diu l'Hermen. Tornant al dia 3, jo soc dels que pensa que el sindicat sí que ha sigut com reconegut, no? Per la classe treballadora, perquè hem fet el que tocava. Jo ho veig així de clar. El sindicat ha guanyat respecte i el sindicat es diferencia d'altres organitzacions sindicals precisament per això, perquè fa el que ha de fer. I el vam fer com ho sabem fer, no? Pues ajuntant a la gent i tirant cap endavant. Què tenim preparat? Què m'ensenyava?
Bueno, no, l'estava preparant una música, el rock.
Que pues vinga.
Se nos despista. Termina lo que estaves
dient. No, ja està, ja està. Rock, em sembla que tenim una música per tu.
El reggae... El reggae per xic.
Vinga, posa'l.
Vinga, ho poso.
No te capa, no te capa. mitja mega ja rebut.
Bueno, m'encanta que haya vingut avui al rock perquè m'està descobrint un món musical fantàstic que és el reggae per xics. Espero que per vosaltres també. Ei, gràcies, rock. Des d'aquí, des de Radio Rosco, fixa't que jo et dic Ramiro, tu ets rock i això és Radio Rosco. Tot comença per R, R fantàstica, perquè vegis. Bueno, pues...
T'agrada la cançó que hem posat?
Sí, t'ha agradat? Fantàstic.
Després posem una altra. Quina vols que posem? La tenim, Ramiro, en el nostre arxiu?
En el nostre arxiu està ple de cançons fantàstiques i aquesta és una de les que tenim per aquí.
Molt bé, doncs després la posem i ara continuem una mica. No sense recordar-nos pues, de l'agressió que estem patint. Han hagut unes quantes agressions. L'altre dia, jo no sé la línia perquè em va arribar així de sobte un company que li han trencat el nas, el company Gavi.
La línia 66, penso.
Ah, la 66. I fa poc un altre company a la línia 6. No sé, jo crec que ja torna a ser el moment, està arribant el moment de fer alguna cosa. I bueno, després, si dona temps, parlem una mica més d'autobusos, però avui, ja dèiem, és un dia especial i volem parlar amb l'Hermen, que no sempre el podem tindre aquí. Hermen, hem parlat de lo gran, ara de lo petit, o de lo molt, i ara de l'individual, va, ho diem així.
A veure, sigui fàcil.
Com està? Com està la teva situació? Si ens pots explicar una mica pues, la denúncia que tens, el que et demanen i com està tot això.
Doncs, bueno, la meva situació està molt bé. Jo estic aquí envoltat de companys i amb el meu fill aquí fent-nos companyia. Però bé, jo no sé si n'heu parlat alguna vegada en aquesta ràdio. Tothom sabem que lluitar comporta moltes coses, no? Comporta guanyar, comporta aconseguir allò que volem, però de vegades també comporta repressió, patir-ne les conseqüències, i jo crec que sempre que lluitem tenim clar que això és així i ho assumim, no? En aquest sentit, doncs, com sabeu, 26 companys i companyes i jo mateix vam patir una denúncia on ens demanen una denúncia penal per part de la universitat on treballem o on estudiaven alguns d'ells, i on lluitàvem per aconseguir doncs, que els fills dels treballadors i treballadores poguessin continuar anant a la universitat, on lluitàvem per evitar 200 acomiadaments de professorat precari, on lluitàvem per evitar que es privatitzés part de la docència amb negocis per una sèrie de gent. Arran d'això ens van demanar una denúncia entre 14 i 11 anys i mig de presó i una indemnització molt elevada que finalment ha baixat als 12.000 i pico euros, 5 anys d'allunyament de la universitat, etc. No?
Qui demanava tota aquesta bestiesa?
Les autoritats del moment, el rector i diferents vicerrectores, una d'elles afiliada a un partit...
Podem recordar com s'arriba a ser el rector, qui escull el rector de la universitat?
Sí, el rector s'escull amb votació, amb una votació on la part privilegiada de la plantilla, el que són funcionaris del professorat, que és aproximadament... Del total de treballadors deuen ser un 25% dels treballadors i treballadores de la universitat. Ells, el seu vot val el 51% del total. I el vot del 75% de la resta de treballadors i treballadores i del conjunt dels estudiants no val, arriba només al 49%. De tal manera que una candidatura que l'encapçalada va un professor que és de la CGT va treure pràcticament el 79,8% dels vots i va perdre. Perquè els seus vots eren de la gent precària, de la gent treballadora.
Sí, me'n recordo que quan m'ho vas explicar vaig quedar... O sigui, tenim una rectora, era el cas?
No, era un rector.
Era un rector?
Sí.
És la UAB, no?
Universitat Autònoma
de Barcelona. Exacte, centrem una mica al lloc on...
Sí. A Bellaterra.
A Bellaterra, on passen totes les coses, la UAB. Tu que ets mestre allà o professor? Hermen?
Soc professor interí.
Interí, què fas?
Soc arqueòleg.
Això. I a més fas passejades per la muntanya també i vas buscant...
Treballem buscant com havia viscut la gent que vivia a la muntanya al llarg del temps, no? Que és una gent doncs, pastors, però de fa 100 anys o de fa 5.000 anys, no? Que és una gent que no té història escrita perquè mai va tenir documents, perquè eren una mica els pàries de la seva època i intentem saber com vivien. No? I a banda d'això, de vegades també hem exhumat fosses comunes de la Guerra Civil i del franquisme.
Mm-hmm. Bueno, si estem així, anem cap una banda i cap a l'altra.
No,
i...
per centrar una mica qui, amb qui estem
sí,
parlant. No?
Sí,
qui...
sí. I és xulo saber això, perquè a mi quan l'Hermen em diu on treballa, sobretot quan ensenya fotos de, del Pirineu, hòstia, és increïble. Bueno, nosaltres tampoc ens podem queixar perquè ens passem el dia viatjant, no? Però no, però... no és el mateix estar a Barcelona no, que per allà pel Pirineu.
Per bueno, mi és, perdó, però per mi és important identificar quin parlem, amb la persona que parlem, identificar que aquesta persona té un bagatge i no en el sentit dolent, no és un qualsevol, és una persona que té un bagatge a nivell de pensament i de treball i que justament està aquí avui amb el seu fill perquè moltes vegades es acusen de no treballar, de ser un poca ropa.
Ah, ara veig per on vas.
Sí, aquest, i per mi és
clar, un... l'Hermen és un, com qualsevol altre, és un treballador.
Exacte.
Que bueno, va resultar escollit secretari general de la CGT i res més que això. És que és tan simple com això.
Sí.
I el tenim aquí perquè és treballador, perquè és secretari de la CGT i perquè també pues està dintre d'aquest procés que estava explicant.
I perquè el seu pensament, a mi personalment, en tinc molta afinitat amb el seu pensament i m'agrada que n'hi hagi una persona que tingui aquesta claritat per poder expressar els pensaments.
Molt bé, carai, com està el Ramera.
No, és que... sort que no és la tele perquè ara tothom em veuria el color
vermell. No, hòstia, no, perquè saps què passa, Erwin? Que la gent està acostumada a veure's d'una manera diferent a com som, perquè es pensen que això, que no tenim una... No, a vegades que no sabem ni llegir ni escriure, no? I que no tenim feina. Tot, no, són gent, són persones que tenim la nostra vida i el nostre pensament, i part del nostre pensament és intentar canviar la situació. Per això, bueno, continua, perdona.
No, i que ens amoïna el món en el que vivim, no?
Exacte.
Ens amoïna, per exemple, quan veus que en el cas de la universitat, qui manava a la universitat tirava endavant polítiques que feia que els professors i professores entre 30 i 40 anys, que és la gent nova, la que té energia, la que té ganes de renovar, doncs se n'anaven tots a l'atur. Que és la gent aquesta que ara molts sabem de tal que té un fill que va estudiar, que va fer el doctorat o un màster i està treballant de cambrer a Alemanya. Uh-huh. És aquesta gent la que se'n va anar. No? I d'alguna manera el que lluitàvem era això, lluitàvem perquè hi hagués cada any desenes o centenars d'acomiadaments en una universitat on per altra banda hi havia gent que es lucrava. No? I per exemple, tot això del cas Onós i de la princesa aquesta i tal, no hem de recordar que un dels que participava d'això era ESADE, que és una institució universitària que feia màsters privats. Doncs bueno, la universitat pública també entra en aquest rol de negocis, no? I contra això lluitàvem. En el seu moment ens van dir que ens denunciarien per calúmnies, no ho van fer per calúmnies, ho van fer per sindicalistes, per lluitar defensant els drets de treballadors i treballadores i dels estudiants, sobretot de la franja d'estudiants que ve de classe treballadora, que hem anat veient que amb l'increment de preu de la matrícula universitària o les famílies s'endeuten perquè el fill o filla pugui estudiar o simplement el fill o filla ja deixa de poder anar a la universitat.
Sí, hem vist que bueno, el Ramiro i jo som de la mateixa edat, 57 anys. Bueno, el Ramiro aviat ja passarà als 58.
Aviat faré com el rock en el la... 57.
I em recorda, Ramiro, en la nostra època, molts companys nostres, Ramiro fins i tot, van poder fer carrera treballant. Hi havia molta gent que feia la seva jornada de feina i podia treure la carrera. Ara, com dius tu, sembla que la universitat estigui, a part dels preus abusius que estan posant a les matrícules i als màsters i tot això, sembla que només pugui anar gent pues, que els seus pares li puguin mantindre, no?
Clar, jo, per exemple, em vaig treure la carrera netejant lavabos i fent manteniment de poliesportius 40 hores a la setmana. Ara no podria.
No podries, no? Doncs, això és impossible, ara, fer-ho?
Alguna carrera encara queda, però s'ha desaparegut tot i d'aquí 5 o 6 anys no quedarà res. I no quedarà, jo crec, perquè hi ha una voluntat política. No? Els nostres avis i àvies molt sovint van lluitar i alguns d'ells van acabar la cuneta per defensar que el poble, que la classe treballadora havia de tenir accés a la cultura i a l'educació, i ara progressivament ho van traient. I si hi ha algú que m'escolta que té un fill o filla amb edat d'anar a la universitat, ja sap perfectament el que val pagar una matrícula i l'esforç que suposa la butxaca, eh?
Sí, des del món llibertari sempre s'ha donat una importància vital a l'educació. I clar, els dolents, els que diem aquí els dolents, saben això i ens volen una classe treballadora que no sigui instruïda, que la seva cultura li arribi per Telecinco i que la seva que disfrutin anant al futbol el que abans eren els toros, no? Jo crec que contra això hem de lluitar i vosaltres veu lluitar i dius que per aquesta lluita que veu tindre, veu acabar doncs, amb una denúncia per part del rector que us demanaven la bestiesa de...
Entre 11 anys i mig i 14 anys a presó en funció del cas a les 27 persones,
27 persones,
de les quals dos som treballadors i casualment tots dos delegats sindicals i la resta eren estudiants en aquell moment. Per participar en un complot criminal, segons deia el fiscal, que tenia una sèrie de finalitats delictives amb un pla preconcebut, no? I això doncs ha tirat endavant aquesta petició que a més els advocats ens deien tranquils que això no anirà enlloc i ha anat ascenant. I quan un veu, per exemple, i això és el que deia al principi, quan un veu el que ha escrit el jutge que ha ficat els Jordis a la presó, segueix el mateix fil argumental, no? Aquesta gent és una organització legal, en aquell cas nosaltres érem de sindicats, d'estudiants i de treballadors, fan coses legals. Quines coses eren? Vagues, manifestacions, assemblees, mocions del claustre a la universitat, tot això era legal i vam fer una ocupació que això s'havia fet sempre a les universitats. Jo sempre
dic, l'època de Franco.
Jo fins i tot jo dic que qui no ha ocupat a la Universitat Autònoma el rectorat vol dir que no ha estudiat allà. No? Doncs això s'havia fet sempre.
Sempre.
I, però ara diuen que com que la finalitat era, en aquell cas, subvertir la institució o enderrocar la institució, tot això és delictiu i 11 anys i mig a presó. No?
Hosti, noi.
Per intentar que no acomiadessin els meus companys de feina.
Bueno, penso que el problema que tenen realment és amb el nostre pensament i la nostra forma de fer les coses, perquè qüestionen l'arrel de tot aquest sistema, i l'arrel de tot aquest sistema se condensa en aquest cas en les universitats, perquè volen que sigui universitat per les èlits, no per la gent, no?
I quan
te poses allà i desobeeixes tot això, no solo estan t'estan jutjant per això, per la desobediència aquesta, sinó per lo que pots passar després amb el teu pensament, no? O sigui, a mi quan parlaves ara em recordava el cas del grup aquest de rap de la insurgència, que sí. Estan condenades no per lo que han fet, sinó per lo que podrien fer,
sinó pel que diuen, per l'opinió.
Aquest és el problema. I això,
sí, hi ha un delicte d'opinió.
Clar, i aquest és el problema. No es condenen per lo que són, sinó per l'opinió. O sigui, ja estan condenant el pensament, sí, però no els fets.
Clar, i algú podria dir és que això són els radicals, etc. A mi sempre m'agrada posar un exemple molt senzill, i els usuaris i treballadors del transport que siguin escoltant, jo crec que es poden fer una bona idea, no? Segurament molta de la gent que ara està escoltant la ràdio o ha anat a la universitat o té un fill o filla, depèn de l'edat, té un fill o filla que o ha anat a la universitat o té la perspectiva d'anar-hi, no? Doncs aquesta gent, aquesta mateixa gent que està escoltant, podria reflexionar i recordar si tenen algun avi o àvia que ha anat a la universitat. La immensa majoria no el tenim. I això què vol dir? Vol dir que la gent de la nostra classe fa 80 anys o 100 anys estava condemnada a no veure la universitat per dintre, com a molt a netejar els lavabos a la universitat, però no anar-hi a estudiar, no? I si ara tenim la perspectiva que el nostre fill o filla pugui anar-hi o hi està anant i ho estem pagant, vol dir que alguna cosa hem guanyat, no? I ara estem en una situació en què tot això ens ho volen treure. I si us va guanyar va ser perquè hi va haver altra gent abans que va córrer el risc o va anar a la presó o va córrer el risc d'anar-hi. Uh-huh. I precisament ara ens pertoca la gent que estem en condicions de defensar-ho, això fer una passa endavant. I fer una passa endavant doncs, pensant tant en el meu fill que tinc aquí com pensant en els fills i filles de tota la gent que pugui estar escoltant aquest programa.
Uh-huh. I el que és important també, no només poder anar a la universitat, sinó quina classe d'educació ha de donar la universitat. Perquè tu també estaves denunciant que avui dia la universitat pública també es pot fer negoci. La universitat, en comptes de formar persones, forma persones de cara a tindre un negoci, es podria entendre, a part de que fa negoci mentre la forma.
Clar, la universitat també és un reflex de la manera que tenim de viure, no? I, per exemple, els economistes que han justificat tota la bombolla immobiliària que ens ha portat a la crisi, que han justificat l'espoli dels bancs amb aquests milers de milions d'euros de diner públic que no recuperarem mai. Els economistes que han justificat que calia baixar-nos el sou, flexibilitzar la jornada. Aquests economistes que estan dient que el salari mínim interprofessional l'únic que fa és fomentar l'atur i que s'ha de derogar. Tota aquesta gent ha sortit de la universitat i algú els ha format. Els metges forenses que tanquen els ulls, no vol dir que siguin tots, però algun metge que pugui haver tancat els ulls davant d'un maltractament policial ha sortit de la universitat. Aquella gent que està estudiant per saber com es pot treure petroli del fracking malgrat la destrossa medioambiental, algú els ha format, no? I per tant, és important que debatim per què ha de servir la universitat. Ha de servir per formar quadres per l'empresa privada que fa benefici privat amb la vida de tothom, o ha de ser una institució on formi ciutadans i ciutadanes crítiques, amb capacitat de pensar i que fomenti espais que puguem debatre la gent, la majoria de la població, com volem que sigui el futur, com és el món, com l'arreglem, com avancem, com progressem, no?
Mm-hmm. Sí, i això és el que no volen, clar. Quan tu qüestiones tot el sistema, jo penso que això és el que no volen. Jo me'n recordo que el meu canvi vital es va produir a l'escola, no es va produir al barri, es va produir amb el que la meva mare i el meu pare me van ensenyar i a l'escola. Van terminar ocupant l'escola, o sigui, ocupant una escola que va ser en l'any en què, penso que va ser el 1975, que va haver els últims assassinats de la dictadura franquista, no? Llavors,
sí, setembre del 75.
Sí, van ocupar l'escola i van acabar ocupant la seu central de la Universitat de Barcelona. Aquest canvi...
El magisteri en aquell any, on el 76 va estar ocupat 3 mesos.
Bueno, pues, llavors, què va passar? Que va continuar aquesta ebullició, aquesta forma d'intentar canviar el món, va continuar dintre de la mateixa escola on jo estava. Els mateixos mestres es van qüestionar perquè van fer classes fora de les aules, es van buscar la vida per treure i portar gent allí per fer classes a les entrades de les escoles i estaven qüestionant incluso la mateixa feina dels mestres. Bueno, va haver alguna que es va perseguir com si fos una caça de brujas, no? Però bueno, en tot això van guanyar i en tot això van canviar la nostra forma de veure també el món i les relacions, no?
És importantíssim la formació i l'educació que reben. Jo, com tu, som del mateix barri i vam sortir pues, per la sort de començar en un institut que hi havia uns profes d'aquests que alguns els deien modernos, un institut que teníem nota de religió, però mai vam fer religió.
Mai.
No es donava religió. I així vam sortir. Jo crec que en aquella època hi havia molta militància, molt més que ara. Però tornem al present,
sí,
et sembla?
Sí.
Bueno, ho hem deixat que et demanen aquesta us demanen els 27 aquesta bestiesa i bueno, tot això està pendent de...
Clar, està pendent de... Ja hi ha l'escrit d'acusació fiscal. En aquests moments el jutge està enviant les notificacions perquè anem a buscar l'escrit d'acusació amb aquesta petició penal que he esmentat i a partir de llavors tindrem una setmana per pagar la fiança i per fer l'escrit de defensa i a partir d'aquí l'acusació particular dirà si vol incrementar més la petició penal i ens anarem a judici, no? Llavors, jo ja ho he dit diverses vegades, en el meu cas ja ara parlo en boca estrictament individual o, i de l'organització a la qual pertany, no? La secció sindical de la CGT a la Universitat Autònoma i al conjunt de la CGT, doncs, parlant amb els companys doncs vam estar valorant que calia donar-hi una resposta, no? I que si la repressió i qui l'està promovent el que ha pensat és que anem al jutjat, que ara siguem una sèrie d'anys marejant allà a la perdiu, que acabem assumint algun tipus de condemna i que haguem de buscar la manera com sortir-ne, doncs, no sé, algú deia allò de... Jo sempre dic, más vale vivir de pie que morir arrodillado, no? Perquè és més de futur, doncs val la pena anar amb el cap alt i sobretot val la pena no entrejugar l'escenari que ens ha preparat qui té la repressió, que és l'escenari de que haguem d'anar a un jutge a defensar-nos i que a més el jutge dirà, ¿usted es de la CGT? Sí. ¿Usted hizo una rueda de prensa? Sí. ¿Usted promovió o participó en tal asamblea? Sí. ¿Usted promovió la huelga? Li diré, no la promoví, pero estuve ahí defendiéndola y haciéndola, etcétera, etcétera. Y per tant dirà, que és el que ja diu l'escrit d'acusació fiscal, llavors dirà, pues 11 anys de càrcel, no? I com que aquesta farsa no la volem legítima, jo personalment no aniré per voluntat pròpia a cap jutjat i assumirem les conseqüències que se'n deriven d'això.
Bueno, pues des d'aquí estarem molt pendents i farem una crida perquè si passa això hi hagi una resposta, perquè és evident, si ens criden des del poder i tenim por, faran a nosaltres el que
sí,
vulguin.
A mi me recorda tota aquesta moguda quan sabia que avui vendria l'Hermen, tot el moviment de l'objeció de consciència i de
la insubmissió.
De la insubmissió, no?
Que vam guanyar.
Sí,
vam guanyar.
Vam guanyar perquè va arribar un moment en què eren tanta gent que no sabien què fer amb nosaltres.
El que estaven dient al principi, en el moment que perdem la por, i som majoria, si és que tenim la solució nosaltres.
Sí, per això volia fer hincapié en aquesta història, no? O sigui, tota aquesta moguda em recorda, jo que soc objector de consciència, em recorda aquesta...
Però aquella, allò que va dir, hòstia, a mi em va fer pensar, no? I jo per què m'haig d'espantar? Ja només de rebre una citació judicial. Ens volen així. Ells fan les lleis.
Off, stand feet off, la la iguana.
Cel,
amb patinet,
fes-mi un bon lloc, que hi pujo jo.
Ja ha dit que inicia les actuacions per definir